Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Anar a Barcelona fugint d'aquesta xarxa, sabem que el seu portàtil va desaparèixer a Eivissa, va ser segrestat a Eivissa, no l'hem pogut trobar, l'estem buscant.
A veure, aquesta tenim la versió del portaveu dels
detectius.
I tenim el clip vídeo enregistrat per ell abans de que desaparegués.
Sí, de fet, és del propi... Ell desapareix el 29 d'octubre del 2022, sí, de l'any passat, i el vídeo és de pocs dies abans de desaparèixer. Sí, és del mateix mes, de l'octubre del 2022.
Bueno, aquí, com dèiem, han passat 3 mesos. A banda d'aquestes hipòtesis, la policia li dona credibilitat al vídeo? Sabem què en pensa la policia de totes aquestes...
Oiga, credibilitat al vídeo sí. El que no diuen, la policia, és quina línia d'investigació estan seguint.
És que no diuen res.
No.
Que em recorda una mica d'altres investigacions dels Mossos que no han sabut res fins que la m'ho han resolt.
Sí, cosa que, aviam, que jo sé que segur que estan treballant sobre aquest tema, el que no sabem és en quina línia. Mm-hmm. I mentrestant, mentre ells investiguen de forma discreta, tenim una sèrie d'investigadors, de detectius privats, mm-hmm, doncs, que estan fent la seva feina, mm-hmm, i que també ells sí que estan fent pública quin és el sentit de la seva investigació. A partir d'aquí, cadascú que tregui les seves pròpies conclusions, perquè no podem posar la mà al foc de que realment això que estan dient sigui cert. Ja veurem què és el que li ha passat.
Sí,
de moment, l'única cosa que podem oferir en aquest programa són els fets que sabem. Els fets que sabem són 29 d'octubre, Levi Davis ve d'Eivissa, agafa un ferri, arriba a Barcelona, ve ell sol, li envia un missatge a la seva mare on diu que l'estima molt i tot això, que en principi aquest vídeo serveix per dir ell no volia desaparèixer, no tenia cap intenció de desaparèixer o de suïcidar-se. I després sabem, doncs, aquest també és un fet, doncs, que s'ha lligat amb aquest cas. Aquell dia ell desapareix, va al Old Irish Pub de la Rambla, uh-huh, hi ha unes imatges, és l'últim cop que se'l veu, les última vegada, doncs, que unes càmeres de seguretat el capten a Barcelona, i a partir d'aquí se li perd totalment el rastre. No sap ni on va, ni amb qui va, ni es té constància del seu senyal del telèfon mòbil, perquè això també és una gestió molt, molt difícil que s'està fent, perquè ell tenia un telèfon mòbil britànic. Doncs ara has de demanar a les companyies britàniques que et passin exactament quina era la geolocalització d'aquest senyor i quin és el recorregut que va seguir. També sabem, doncs, que la seva documentació va ser trobada dies després al port de Barcelona.
Això és estrany.
Que és estrany. Mm. I també sabem d'un altre fet que el vam comentar en aquest programa i que era una mica estrany, que no sabíem què és el que havia passat i que molta gent l'està lligant amb aquest succés. I és que el dia 30 d'octubre, recordem, doncs, que el capità d'un creuer que estava entrant al port de Barcelona va dir que havia vist una persona a l'aigua. Sí. Salvament Marítim va activar, doncs, un dispositiu especial, de fet en vam parlar en aquest programa, i no van trobar ningú, però el capità del creuer va avisar les autoritats dient que hi havia una persona a l'aigua. Hi ha gent, doncs, que pot pensar, fins i tot aquests detectius privats, que pensen que potser el cos d'aquesta persona que va veure aquest capità era el de Levi Davis. Això, de moment, són els fets que tenim de manera cronològica. A partir d'aquí han aparegut aquests detectius privats, que els que diuen és, sabem, doncs, que aquesta persona estava passant per un mal moment, ell mateix en aquest vídeo, doncs, que van registrar, que ara han recuperat i que va ser esborrat de les seves xarxes socials dies després, no sabem si per aquesta màfia que l'extorquia, o per qui, o per ell mateix, en què deia ell, que ell havia estat drogat i obligat a mantenir sexe mentre era filmat per altres persones. Aquestes imatges, doncs, van servir després per extorquir-lo, i era el que ell li havia provocat una profunda depressió durant anys. Ell va caure, doncs, en les drogues. Ell explicava, doncs, també en aquest vídeo, doncs, que tenia un diagnòstic de psicosi degut a les drogues, però que era gent que l'estava extorquint en aquell moment. Els detectius privats, que és el que pensen, i també han dit, doncs, que Levi Davis li devia 100.000 lliures esterlines a una màfia somalí. Això és el que diuen ells, doncs, derivat de les drogues, de tenir aquest deute aquesta persona, i creuen que la seva desaparició està lligada amb tot això.
Això és el que tenim.
Això és el que tenim. Ja veurem, a veure si realment...
Bueno, tenim coses, tenim coses. No tenim res, tenim bastantes coses.
Veurem si realment... Aquests detectius, que és curiós, aquests detectius, sí, que el detectiu que m'ha escoltat, el Bartomeu Pellicer, ha explicat que no els ha contractat la família. Mm. Que ells estan investigant aquest cas...
Pel seu compte,
de manera desinteressada, i que estan actuant pro bono.
Sí, però bueno, que vol dir que és sense ànim
de lucre. Sense ànim de lucre, sense cobrar.
Sí, de fet, els que estan liderant o estan estat contractats per la família, allà al Regne Unit, és un investigador, un detectiu, que es diu Gavin Burrows, i que se'l coneix com a detectiu de les celebritats. I és molt conegut al Regne Unit, i li han encarregat aquesta investigació.
Ah, o sigui, aquest és un, i aquests són uns altres.
Aquests són uns
catalans,
d'aquí, catalans,
que
no estan cobrant res i que aquí la família no ha contractat. Ells simplement estan investigant pel seu compte.
També és una mica estrany que investiguis pel teu compte, però bueno.
El català, no sé si tens temps.
Per acabar, aquest divendres comença el judici a Laura Borràs per presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental per la causa de l'Institució de les Lletres Catalanes. Poca broma, que durarà 3 setmanes, això, del 10 de febrer a l'1 de març. A veure, recordem quins fets se li imputen i quina pena demana la Fiscalia.
Doncs mira, la Fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació.
6 anys de presó?
Sí, sí, 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació administrativa per l'època en què Laura Borràs presidia l'Institució de les Lletres Catalanes i hauria fraccionat 18 contractes menors per evitar doncs, fer un concurs públic i adjudicar-li d'aquesta manera, ha dit, a un amic seu. Lo curiós d'aquesta història és com es destapa tot. Això va ser un error de Correus. Ja sembla ser doncs, que l'amic de Laura Borràs estava passant un moment complicat, tenia una
addicció. Un amic.
Sí, sí. De fet, havien compartit classes a la Universitat de Barcelona, màster sobre literatura digital i tot això, i sembla ser doncs, que era qui li adjudicava aquests serveis de manteniment de la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Però com s'arriba a destapar tot aquest cas i que acaba esquitxant doncs, a Laura Borràs? Doncs perquè aquest amic de Laura Borràs, que es diu Isaías Herrero, doncs estava passant per un mal moment i de cop i volta va intentar falsificar bitllets i el que va fer, doncs, els va falsificar i se'ls va fer enviar en un apartat de correus.
Però, perdona, com es falsifica un bitllet?
Va contactar amb gent per la deep web, per la internet profunda.
No, és que clar, o sigui, tu em dius, jo ara vull falsificar, no sé per on començar, és més, si vaig a una copisteria no me'l deixen fer.
No sé per on començar.
No, però ell va entrar, ell com tenia coneixements d'informàtica, doncs va entrar a la internet profunda, a la deep web, va contactar amb gent que sabien falsificar els bitllets, va aconseguir falsificar-los i se'ls va fer enviar a un apartat de correus de Castellbell i el Vilar.
I és aquí, a l'amic de la Borràs.
Exacte. I aquí és quan una treballadora de correus rep aquest paquet i en comptes de posar-li en l'apartat de correus seu, el posa a la guixeta del costat. Aleshores, la senyora que era propietària d'aquell apartat de correus va anar allà, obre el paquet i es troba 20 bitllets de 50 euros falsificats.
Sí, 20 bitllets de 50 euros i falsificats perquè ho va comprovar.
Bueno, va comprovar, i què és això? Aleshores va anar, primer els va trencar, però després va dir, escolta, saps què? Deixa'm anar als Mossos que no es pensin que això és meu. Sí, sí. Ho va portar allà, van dir, sí, efectivament, això està falsificat. Sí, sí. Van anar cap a Correus i van dir, ostres, però sí, això no era d'aquesta guixeta, sinó era de la guixeta del costat. Van mirar, de qui és aquesta guixeta? Isaías Herrero. Van mirar...
Isaías Herrero, val, però
comencen aquí... a investigar Isaías Herrero, li punxen el telèfon i aquí és on capten una conversa on diu, sí, no, jo segueixo treballant per la Institució de les Lletres Catalanes i estic fent una sèrie de trapis així, directament, de trapis amb la presidenta, que és la Laura Borràs. Això estem parlant, doncs, que és el 2017, a principis del 2017, quan es punxa aquesta... finals del 2017, quan es punxa aquesta conversa, i aleshores els Mossos d'Esquadra qui comencen a investigar doncs, si realment s'han fet aquests trapis i se n'adonen doncs, que efectivament s'han fraccionat una sèrie de contractes menors. I és a partir d'aquí com tot això acaba esquitxant a Laura Borràs. Primer, els Mossos d'Esquadra la investigaven amb ella, després, amb tot el tema del procés i quan els Mossos s'havien de fer perdonar els pecats pel tema doncs, de l'1 d'octubre, una jutgessa, després que es filtrés, que s'estava investigant a Laura Borràs, va considerar que aquesta filtració provenia dels Mossos d'Esquadra i els va apartar de la investigació i li va donar a la Guàrdia Civil. I aquesta investigació doncs, la porta a la Guàrdia Civil fins que al final doncs, arriba
a judici. No veig la relació enlloc.
No, la relació és que capten una conversa on aquest senyor que estava investigat per tràfic de bitllets doncs diuen que està fent trapis a la institució de les lletres catalanes amb Laura Borràs, i aleshores és quan comencen a investigar també aquest cas.
No hi ha cas, encara et diré més. Aquí hi ha l'únic delicte que veig.
Per aquest cas de la falsificació, Isaías Herrero ja va ser condemnat a 5 anys de presó. Allò ja va ser jutjat. Però per aquesta nova causa, doncs ara han obert aquesta investigació, doncs que...
L'únic delicte és la veïna. Perquè obrir un correu que no esteu, això està prohibit, això és delicte. I aquesta senyora va obrir un correu que no anava per ella.
A més, Castellbé i el Vilar és el poble de Jaume Pasteller.
Sí.
Mira. Sí. Informació que
aquesta dona... dada...
I bé, i ara, doncs, en principi, aquest divendres començarà doncs, el judici contra la presidenta suspesa del Parlament. Avui ja hem sabut doncs, que Esquerra Republicana i que la CUP doncs, no l'acompanyaran a les portes del Palau de Justícia per brindar-li el seu suport, perquè consideren que, en fi, el seu judici no és polític o no té a veure doncs, amb el procés. I doncs ella, doncs això, s'asseurà al banc dels acusats al costat del seu amic Isaías Herrero, que també doncs està acusat per aquest cas.
També hi va.
I en fi, una de les proves claus serà doncs els correus electrònics, perquè allà Laura Borràs donava les instruccions de com s'havien de fraccionar aquests contractes. Què és el primer que farà aquest divendres l'advocat de Laura Borràs, Gonzalo Boye? Impugnar aquests correus. Claro. Considera doncs, que aquests correus els hi van treure de manera il·legal, els van examinar de manera il·legal i que, per tant, no poden formar part de l'acusació. Si, òbviament, desactiva aquests correus, fa que no formin part de l'acusació, no hi haurà cas.
Claro.
Si aquests correus... Doncs,
per tant, aquí està la clau del judici. Si els correus entren al judici, hi ha cas. Si no entren, perquè són uns correus que es van...
Són comprometedors.
Però clar, es van obtenir per ordre judicial o no?
En principi sí, perquè els Mossos d'Esquadra quan actuen...
Aleshores...
Bé, Gonzalo Boye diu que no. Els Mossos d'Esquadra, en principi, quan investiguen qualsevol cosa és perquè compten amb l'empara de la justícia.
Per tant, s'ha de veure el judici si tenien ordre judicial o no.
Sí. També s'ha de dir que, aviam, deixem clara una cosa. 6 anys de presó per fraccionar uns contractes...
Home.
És una mica exagerat, sincerament. De fet, jo crec, no, i ara no recordo si ho va dir Laura Borràs, però que un cas que en qualsevol cas es podria acabar amb una infracció administrativa, li estan demanant una pena alta de presó.
Desperant.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, un plaer, ben retrobats.
Sí, moltes ens ganes de tornar.
Ens trobem la setmana que ve.
La setmana que ve.
Moltes coses a comentar. Ara fem una pausa, saludem els companys dels serveis informatius. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Igualtat, que avisa que la proposta del Partit Socialista Obrer Espanyol per reformar la llei del només sí és sí obre la porta a noves rebaixes de condemnes a agressors sexuals, doncs ben bé.
Sí, sí, les responsables del Ministeri retreuen als socialistes que impulsin el que elles consideren un pas enrere en la protecció a les víctimes. Això després que aquest matí els socialistes hagin presentat la seva proposta per reformar la llei. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el Ministeri d'Igualtat denuncia que el PSOE faci marxa enrere i recuperi un model on, segons elles, el consentiment deixa de ser el pal de paller de la llei. De fet, les responsables del Ministeri alerten que aquests canvis podrien obrir la veda a una altra onada de revisions a la baixa, perquè significa tornar al model anterior. Per això la secretària d'Estat d'Igualtat, Àngela Rodríguez, assenyala que avui, amb la proposta dels socialistes, s'ha retrocedit en els drets de les dones.
Es triste para las feministas que hoy se tenga que volver a reabrir un debate, y este debate tiene que ver con un riesgo, un posible retroceso en los derechos de las mujeres de este país, que pasa por esa vuelta al Código Penal de la Manada, que tantos problemas y tanta revictimización ha supuesto para muchísimas mujeres que habían sufrido agresión sexual.
A més, el Ministeri d'Igualtat recorda que amb aquest moviment el govern espanyol falta la seva paraula perquè tenia el compromís de millorar la llei de llibertats sexuals aprovada pel PP. Tot i això, no descarten arribar a un acord i evitar així que la proposta del PSOE tiri endavant tal com s'ha presentat avui.
I precisament acabem de saber que l'Audiència de Lleida ha rebutjat rebaixar la pena a un agressor sexual condemnat a 10 anys de presó per abusar de manera reiterada de la filla de la seva parella, una nena de només 8 anys. L'agressor sexual havia recorregut els 10 anys de presó per la llei del només sí és sí, però la sala li manté la condemna. I molt pendents també de les possibles rèpliques del terratrèmol de magnitud 7,8 que ha sacsejat Turquia i el nord de Síria i que fins ara ha deixat ja 2.300 morts i uns 7.000 ferits. Els equips de rescat treballen sense parar des de primera hora, però les tasques són molt complicades perquè hi ha zones en què és molt difícil accedir-hi. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, parla de gran catàstrofe.
Ens ha sacsejat el terratrèmol més gran
Can després del terratrèmol d'Erzincan del 1939, el pitjor que s'ha viscut en 11 segles. L'epicentre del terratrèmol s'ha localitzat al districte de Pazargik, a la ciutat de Kahramanmaraş.
El govern de Turquia ha demanat ajuda d'emergència als aliats de l'OTAN i ja hi ha 13 països de la Unió Europea que han ofert equips de rescat per ajudar en les tasques de salvament. El Ministeri de Defensa espanyol ja es prepara per enviar aquesta mateixa tarda dos avions amb 90 efectius de l'exèrcit que treballaran per col·laborar en aquestes tasques de recerca. I a casa nostra els bombers donen per extingit l'incendi de Vítem, al costat de Tortosa, que ha afectat més d'una vintena d'hectàrees. Un incendi originat per una crema mal apagada de restes vegetals. Precisament avui la policia local de Tortosa ha detingut un home investigat per estar relacionat amb aquest foc. L'incendi, recordem, va començar la matinada d'ahir i va obligar a desallotjar a 10 persones de masies pròximes que ja han pogut tornar a casa. I Catalunya és la comunitat de l'Estat on més car és compartir pis. Són els resultats d'un estudi del portal digital Fotocasa que calcula que el preu mitjà ronda els 550 euros, uns 100 euros més que l'any passat, quan costava uns 424 de mitjana aproximadament. A Barcelona, compartir pis costa 575 euros i, de fet, la ciutat s'ha convertit ja en la més cara de tot l'Estat. Pel que fa al perfil de persona que comparteix pis, l'informe detalla que majoritàriament són joves d'entre 18 i 35 anys que volen independitzar-se però que no poden pel preu disparat d'aquests lloguers. I ara els esports amb en Gerard Ballera.
Aquesta tarda s'han sortejat els emparellaments de quarts de final de la pròxima edició de la Copa del Rei d'hoquei patins. Són aquests Barça-Igualada, Noia-Voltregà, Liceo-Caldes i Reus-Calafell. La fase final d'aquesta competició es disputarà precisament a Calafell del 2 al 5 de març. En futbol aquest vespre es completa la 20a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Ho farà a partir de les 9 de la nit amb un Rayo Vallecano-Almeria a Vallecas. I a Anglaterra, avui la Premier ha acusat el Manchester City per irregularitats financeres entre el 2009 i el 2018. Li podrien suposar la pèrdua de punts i, en el cas més extrem, l'expulsió de la Lliga. En un comunicat, el club anglès s'ha mostrat sorprès per l'acusació, però celebra que la revisió la faci una comissió independent.
I avui molt atents al temps perquè les precipitacions que tenim en sectors de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona al vespre aniran desapareixent. La nit en molts casos serà una mica més suau, però demà de dia les temperatures es quedaran més frenades, especialment en comarques interiors. Al matí tindrem precipitacions poc importants a les comarques de Girona, que seran de neu a partir d'uns 600 a 800 metres. A partir del migdia hi aniran a més, amb una cota de neu d'entre els 800 i els 1.000, i amb el pas de les hores s'estendrà per la resta del territori. La neu apareixerà a partir d'aquests 800 metres, però en un primer moment cap als 600 a la zona del Prepirineu i també a les comarques de Ponent.
RAC 1. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Minuts i arribarem, perdó, 4 minuts passen d'un quart de 7 del vespre. Ramon Gené, que l'estàvem sentint de fons. Què tal, Ramon? Bona
Ei,
tarda.
Bona tarda.
Missatges molt interessants.
Ah, sí? A veure, sí. Quins missatges estan arribant?
Que estan els oients,
claro.
Que no els ha agradat. Això
no ha agradat?
Un sorteig bueno, pel dia de Sant Valentí.
I tenen raó.
Claro. No ha agradat.
A mi hi ha moltes coses que no m'agraden.
Perquè és una festa espanyola.
Ens diuen que cada dia som més de tabarnes.
Claro.
Sí, senyor, diuen, no ha agradat.
Ah, doncs no descarteu. Jo el 14, el dimarts, soc al Tivoli.
Mira,
amb el Corbacho fent escolta'm. El flof,
flof. Ah, doncs mira.
Que si voleu venir encara queden dos o tres entrades.
Home, doncs apunta'm.
Ara, no sabia jo, no sabia jo que era una cosa tan d'allò.
Claro, estem nyordos.
Estem nyordos, també?
Apunta'm, perquè jo ho tinc pendent.
Hi ha un missatge molt interessant.
Sí, però un moment, a veure, que això és important.
No, 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 això només el 14 estem al Tivoli, ja
està. Al Tivoli, 14 al Tivoli.
No, era per celebrar Sant Valentí, però clar, no.
No.
És que és el dia
indicat. Si sap greu, si sap
greu.
No,
no, senyor.
Sap greu. Es pot celebrar, jo ho celebro tot. Sant Valentí, després.
Però que hi ha un dia dels enamorats català.
Celebrem tot, senyor Marcelí, quin problema hi ha?
A Sant Jordi.
Sí, però es pot celebrar Sant Valentí i Sant Jordi.
Per què?
Per què no?
Per què?
Per què?
Per què? Per què?
Perquè l'important és celebrar la vida.
Celebrar
si ho podem
vida,
fer ara. El 14 de febrer, molt perfecte. Bé, si ho podem fer el 23, també. Ja està.
Que sigui festa.
S'haurien de celebrar totes les festes del món, però que sigui festa.
No, perquè els que estan els que celebren tant Sant Jordi,
també festa.
No, el que diuen és que si fos festa no tindria la repercussió,
no tindria, marxaria fora.
No tindria l'èxit que té Sant Jordi, que per cert aquest any cau en diumenge, un altre dia
extraordinari.
Seria tonto. Sant Jordi els dies festius.
Per què poses un Montserrat?
Ara això no ve, no ve tot, no ve tot, no, això no ve tot, no ve tot, Àlex.
No, tu poses... Has vist...
A lo loco.
Bueno, no, pues més o menys.
Per aquesta roda 3, escolta, em posa amb el camp del Barça, ja, també.
Sí.
És igual, no ve d'aquí. Però dic que si el, quan és festiu no se celebra de la mateixa manera que un dia... I aquest any, repeteixo, diumenge.
Quan serà diumenge, aleshores
no t'enfadis, Àlex, no t'enfadis.
No.
El 27 d'abril... Ah... posat el virulai perquè era...
Català, clar, català, doncs molt ben fet.
Però no, està ben trobat, està ben trobat. Però bueno,
tornem-lo a posar.
El 27 també hauria de ser festa.
Sí.
A mi m'agrada el dia 27.
Ja. Yeah.
Que abans és el setembre, la meva Montserrat.
Sí, sí, també ho ha canviat, tot això canvia. Bueno, el que anàvem,
va.
El Love, 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 el dia 14.
Sí, el dia 14, però que queden tres entrades, si algú vol venir...
Algun comentari
estem,
més
estem
de Tabarni? Sí, Tabarni, mira, doncs incorporarem el Tomàs Guas, que va ser col·laborador del programa. Mira, potser que el tornem a repescar, si...
Pots llegir, sisplau, un correu electrònic que s'ha rebut respecte al senyor que ha explicat tota la crisi de l'aigua? Pots recuperar, sisplau, aquest
correu,
que estic totalment inconforme amb el que ha dit aquest...
Està conforme o inconforme?
Sí, sí.
És la veritat. No, no, conforme. Conforme és conforme.
Ah, és
conforme,
que entesim que estic inconforme.
No, vostè entén el que vol, també.
Bueno, s'han enfadat, també.
També.
Perquè m'ha entrevistat aquest expert.
Aquesta època de l'any, la gent està fosca, està enfosquida.
No, no, senyor.
Perquè és el febrer, fa fred...
Deixa'n raonar.
Hem entrevistat un expert en desertificació que forma part de l'1% dels científics més citats del món... per seus estudis, d'acord? Però ens diuen...
Sí.
Estic escoltant el tècnic de l'ACAN, no és un tècnic, és un doctor.
És un de la companyia d'aigua.
Sobre el tema de l'aigua...
El citen per insultar-lo? Per...
No, diu, i és molt interessant, però no hi ha tècnics del nostre país que parlin català.
Ara.
I coneguin les nostres mancances.
Ara.
Aquest home no té ni idea de la plana de Vic.
Sap res.
I el problema dels purins.
Ell mateix ho ha dit.
No té ni idea de l'àrea metropolitana.
Ara.
Sembla que obviem els nostres professors
més, i ara diré una cosa que és la pura veritat. Vaig ser a Alacant, a Elche, a Múrcia, a tot això, en una època que hi havia una sequedat tremenda, i les fonts i els regadius...
A xorro!
A tope! A tope. Aquí a Barcelona. Ai, hem d'estalviar aigua. Ai, les salinadores. Les salinadores. Hem d'estalviar aigua. I allà baix, va l'aigua, però raig fet...
És que... Sí,
a lo loco, a lo loco.
I què hi feies allà?
Perquè em va donar la gana d'anar-hi.
Què hi feies allà?
Perquè em va donar la gana d'anar-hi. Perquè s'ha de veure de tot.
Aquí, en això que diu vostè...
Una jura de bandera hi vaig anar.
Com?
Però
perdona?
No,
Va anar a fer la confirmació, que no,
anar
fa anys,
fa anys, la... quan hi havia aigua.
No, hi havia una sequedat tremenda.
I per cert, Marta Caelà,
a Cartagena,
a la segona hora de programa, quan s'ha fet l'homenatge al senyor escriptor que ens va deixar,
el senyor
Josep Maria Espinàs, has dit J.V. Foix.
He dit J.V. També m'ha criticat, m'han dit que és veritat, home, que m'he equivocat, J.V. Foix. Sí, sí, s'han enfadat també.
Però molt bé, que, va, no, no, a ja cada podem... vegada perdem un llençol.
Marta, també ets senyor de...
Sí.
No, jo reconec que, no, que ho he llegit, no sé per què he dit J.V. Foix.
Ha sigut escarós. Ha sigut escarós.
Malament.
Com el vodka.
Molt malament.
Molt bé, doncs apuntem totes aquestes crítiques i seguim endavant. Ho fem amb el Ramon Gené, no, avui amb una proposta... Home, el títol molt animat no és.
No, no.
Però després no, d'aquests comentaris que estem rebent, no, potser sí que l'aplicarem.
No, però precisament, si escoltem el primer àudio... Fa dies...
Están ustedes escuchando Radio Ñorda, su radio amiga.
Perquè fa dies, com vàrem escoltar això...
Sí.
Que això és d'un compositor que es diu Jeremiah Clark.
No el conec.
Sí, un compositor del 17. Vam estar fotent molta conya i vam estar aquí rient una bona estona sobre els problemes que va tenir aquest home per suïcidar-se.
Sí,
que ho recordo.
Jo que llançava una moneda a l'aire, llavors la moneda va caure, no sabia si es havia de ficar, tal, i no sé què. No? Llavors vam fotre molta conya d'això.
I es volia penjar, al final no es va penjar. No,
ah, exacte, fer, perquè sí, va llançar una moneda, no sabia si s'havia de llançar l'aigua o penjar-se, perquè no sabia nedar.
Jo vaig dir que a penjar-se amb una corda llarga i si moria penjat i ofegat a la vegada.
Veus?
Jo vaig dir aquesta cosa.
Bueno, llavors estem repetint. Us
en recordeu?
Sí.
No,
sí,
per desgràcia, no, sí.
Tot el que diu vostè ho esborro, perquè el saber ocupa l'hogar i les seves coses m'ocuparien una part del cervell que no m'interessa.
Per tant, de
esborro tot el que vostè sempre proporciona i omple l'antena de RAC1, que el que podríem fer és que a partir de, no sé, la temporada vinent, si és que n'hi ha, vostè ja parlaré, que se'n vagi a RAC1 a fer els seus comentaris. Endavant.
Ja aniré repetint perquè ho vagi.
Sí, no, digui-ho per RAC1, que segur que serà molt interessant seguir-lo.
I aleshores vam estar...
J.B. Buigas.
Va.
Vam estar fotent tota aquesta conya, sí, i vam estar rient, i hòstia, aquest tio no sabia com suïcidar-se, no sé què, no sé què. Sí, llavors, després, com vaig arribar a casa, vaig pensar, home, potser hem fotut massa conya d'això,
no? I tant,
Perquè...
Pobre home.
No per pobre home, sinó doncs perquè... Home...
Al final es va
matar,
si
un mira les estadístiques de la gent que es treu la vida...
Sí, home.
Però la vida te la pots prendre de moltes maneres. O sigui, sí, te la pots prendre sempre amb un somriure i...
Sí. No, que ja està bé. Ja està bé, ja
o sigui,
està bé.
Ja hi ha moments que te la prens seriosament,
ja
però també està bé de tant en tant...
Fer broma, perquè igual fent broma evites que algú...
Ara!
Això sobretot.
No, perquè l'alegres la tarda.
Bé. Aleshores, que està perfecte fer conya de tot i jo encantat de la vida fer conya de tot.
Què? Per què no munta un telèfon de l'Esperança, vostè, senyor Buigas?
Ah, vale, però sí.
Amateur, eh? Jo faré. Vale, doncs ja ho provarem un dia.
Sí. Va, i aleshores vaig estar pensant que potser valdria la pena explicar com comença tota aquesta història de la gent que suïcida, no? Com comença aquesta història d'aquesta persona, sobretot dels artistes, d'això que nosaltres avui en dia anomenem l'artista, i aquesta necessitat del fet creatiu com un fet angoixant, com un fet que provoca una inestabilitat, un patiment, i que, per tant, porta cap a l'angoixa, no? I aleshores, explicar quatre coses sobre això i veure un parell d'exemples d'això. I dir que això neix amb el romanticisme, neix amb l'aparició d'una novel·la el 1774 que es publica a Leipzig per primera vegada, que són les Tribulacions del jove Werther, i que amb aquesta novel·la de Goethe neix aquest sentiment de la persona com a creador d'allò que fa. Bé? És a dir, que abans de, i si anem molt més enrere, abans del Renaixement, existeix una altra concepció del fet creatiu. El fet creatiu no és ser un geni, sinó és tenir un geni. És a dir, els grecs no pensaven que el fet creatiu fos una cosa inerta amb ells. O sigui, no pensaven que quan ells creaven, o quan ells escrivien, o quan ells pintaven o dibuixaven una àmfora, allò fos un art que provenia d'ells mateixos, sinó que provenia d'un daimon, és a dir, d'un ser exterior, que en algun moment els posseïa, i en el moment en què els posseïa, ells eren capaços de fer o d'expressar-se artísticament, però que això succeïa perquè hi havia un element exterior que els posseïa i de tal manera que podien expressar-se d'aquella manera. Però tot això que passa...
A mi no em ve d'un ser superior, perquè jo sóc superior a aquest ser superior.
Exacte. Claro.
Jo sóc superior a Déu, per exemple.
I a vegades sento la seva possessió.
Sí. Jo el que... Si no interrompim, podem avançar a la secció, perquè és que si no avancem.
No, però anem a veure.
Perdona,
fent una porció.
Sí, però la trompeteria que escoltàvem de fons, diguéssim que ja l'hem amortitzat. Per tant, Ramon,
per això ha anat bé que interrompis, sí, perquè s'acaba la trompeta.
Si callen, vostès... passarem al següent àudio.
Però una aportació
interessant. No, és que no m'interessen les aportacions. Ja l'he dit, no m'interessen les aportacions del senyor Bullós. Endavant, Ramon.
I aleshores... No. Que no sé què estava explicant ja.
Sí, que, els grecs.
És que només tallen la botifarra.
Els grecs...
Constantment tallant la botifarra.
I aleshores...
Vagin a treballar a un Frankfurt...
Això que
tallant la botifarra.
Sí, tota l'estona tallant.
Vostè talla botifarra.
Vagin a tallar botifarres.
Això que els grecs
entenen... Això ja l'escriptura automàtica.
Silenci!
Això que els grecs entenen els daimon, que el daimon, que després els romans en van dir el genius, i després arriba el Renaixement, i amb el Renaixement arriba l'home com el centre, l'antropos, com el centre de l'univers, perquè l'home ha estat creat a imatge de Déu, i per tant, si és a imatge de Déu, doncs és un ésser perfecte, i si és un ésser perfecte es converteix en el centre, i per tant es converteix en la font de la creativitat. I des del moment en què l'home es carrega amb aquesta responsabilitat de la creativitat, és quan comencen els problemes, és quan la gent deixa de pensar que tens un geni. Sabeu allò que en diuen els que canten flamenco? Tener duende. Vale? Pues els del flamenco en diuen hoy he tenido duende, no? Hoy no he tenido duende. Però el dia que tienes duende és aquell dia que sents aquesta presència que et posseeix, i per tant pots expressar-te d'una manera més elevada perquè has estat posseït. És allò que deia Picasso: jo estic sempre al meu estudi i estic esperant perquè quan arribi la inspiració
em trobi treballant
perquè entenc que ha de venir en algun moment, i ha de venir de fora. I això ho diu Picasso, que és un dels tios més genials.
A l'hora de cobrar el quadro, mig per ell i mig per la inspiració, també hauria de cobrar la que ve de fora. Vull dir, saps? Que no hauria de cobrar tot ell.
Bé, amb les qüestions mercantils ja no m'hi fico. Ja no m'hi fico.
Pots riure, també, si vols.
Sí, molt bé. I aleshores... és aquesta història, o és la mateixa història que m'he apuntat aquí, m'ho he escrit a la mà, aquí fora, que és aquest decàleg que deia l'escriptor aquest, que es deia, com es deia?
Qui?
Brian...
Espinàs.
No. Sí. Hi havia un... Com es diu? Brian Clark, em sembla. El Brian Clark feia un decàleg per explicar això mateix, no? Quan arribi la inspiració, que t'agafi treballant. Llavors, la idea, decàleg per ser un bon escriptor.
A veure, calleu.
I el decàleg és?
Que ha d'escriure.
És.
No, però...
La llista de la compra, perquè una altra
decàleg
cosa...
Decàleg per ser un escriptor. Però és per... Atenció, és per intentar entendre aquesta idea d'aquesta inspiració que ve de fora i que t'enganxi treballant. Perquè el fet creatiu no depèn de tu, que és escriu més, escriu encara més que això, escriu... quan no en tinguis ganes, escriu quan tens ganes, escriu quan tinguis alguna cosa a dir, escriu quan no tinguis res a dir, escriu tots els dies, continua escrivint.
Tanta feinada, no? Després el mèrit és de fora, tu t'has fotut a córrer com un desesperat, sí, i després el mèrit li foten la medalla a l'inspiració que ve de fora.
Va. Bé, aleshores arriba el Renaixement, amb el Renaixement arriba després tota aquesta història, la Il·lustració, amb la Il·lustració després arriba el Romanticisme, i esclata el Werther, que és aquesta història de l'home que pel seu patiment creatiu, per la seva hipersensibilitat, perquè, clar, tots entenem que l'artista és hipersensible, i no per això tots idolatrem els artistes, perquè entenem que és un ser hipersensible creatiu i que fa una cosa que nosaltres no podem fer, que només pot fer l'artista. Tot això neix amb el Werther, i el Werther és aquest home que al final suïcida, perquè no encaixa en el món. La seva hipersensibilitat fa que no encaixi entre els, entre moltes cometes, els mortals. I a partir d'aquí, doncs, amb el Werther, doncs, va passar allò que se'n deia l'efecte Werther, que era que la gent va començar a llegir la novel·la i la gent es començava a suïcidar. Es començava a suïcidar exactament igual que el protagonista.
L'efecte Werther se'm passa a mi amb els Werthers originals, m'enganxen aquell paladar, sí, aquells grossos dolços.
És
horrorós. Jo l'altre dia em va arrencar el pont, que porto un pont aquí.
Sí, molt interessant, també, aquesta aportació.
I llavors ara, mira, me les enganxo amb Werthers, sí, tu. Foto dos trossos de carmelo, tiro un dint, i pots fotre calçotades a tot i no et salten, eh?
És un altre Werther. És el Werther.
I treu la litosis.
Sí, sí. Bé, estàvem parlant d'un altre Werther.
Bé, aleshores, tota aquesta responsabilitat creativa arriba fins als nostres dies i ara és hiperestratosfèrica. De tal manera que els artistes s'han convertit en éssers superiors, en superherois, en superdeus, i els idolatrem d'una manera exagerada, i quan menys els idolatrem, més pes i més responsabilitat porten, i per tant, més, entre moltes cometes, el seu fet creatiu va associat a un patiment, una angoixa, un consum de substàncies, tot això comença al segle XIX, amb l'opi i amb totes aquestes històries. Llavors he portat el cas de dues persones que els hi ha passat això, per exemple, si escoltem l'àudio número 3. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. Bé, aquest és el cas del Tim Berglin, que tothom coneix com Avicii.
Sí,
Que era aquest DJ,
sí,
aquest productor suec. I aquesta és una cançó de l'any 2013, que es diu Wake Me Up. I va morir amb 28 anys a Oman, estava allà. I va aparèixer mort a l'habitació de l'hotel. Ningú sabia molt bé què li havia passat. Va anar a la policia, no hi havia indicis de criminalitat, perdoneu. I aleshores, uns dies més tard, la seva família va difondre un comunicat que deia el següent: el nostre estimat Tim era un buscador, una ànima artística, fràgil, que buscava respostes a preguntes existencials. Un perfeccionista excessivament exitós que viatjà i treballà a un ritme que el va portar a un estrès extrem. Quan no estava de gira, volia trobar un equilibri a la vida per a poder ser feliç i fer allò que més li agradava, la música. Realment lluitar amb pensaments sobre el significat, sobre la vida, sobre la felicitat, però ara ja no podia continuar. Volia trobar la pau. Tim no estava fet per la màquina de negocis en la que es trobava. Era un noi sensible que estimava els seus seguidors, però evitava sempre el focus. Tim, sempre t'estimarem i et trobarem a faltar. La persona que eres i la música et mantindran viu per sempre. I és el típic cas d'una persona de la mateixa edat del Werther que no troba la pau. No troba la pau perquè és hipersensible, perquè és idolatrat per tota la gent que l'envolta, i això et crea una responsabilitat tan gran que tu no ets capaç de portar això. És a dir, si tu ets Michael Jackson i fas Thriller, tens un problema immens en el nostre món actual. si haguessis viscut en el món dels grecs, no hagués passat res, perquè si, si fas una cosa després del Thriller, fas un segon disc que no té cap èxit, escolta, no és culpa meva, és culpa del meu Damon, oi? El meu Damon era un imbècil, em va posseir malament o em va treure, o no vam fer una cosa reeixida. Però si tota la responsabilitat és teva, tu després del Thriller tens un problema, tu després de Back to Black tens un problema, tu després de la cinquena de Beethoven tens un problema. M'explico?
Sí, sí.
Tens un problema immens. Tu després de fer aquesta cançó, el 2013, que va ser un bombasso mundial, tens un problema immens. Bé, un altre cas, hi ha molts casos, eh? Perquè això, des de que comença el tema Werther, això és un degoteig,
un no parar.
Eh? Això és un no parar i és un degoteig de gent que pateix aquesta responsabilitat. Però un dels casos més famosos és el de Kurt Cobain, que és exactament el mateix, que va morir amb 27 anys i que, per tant, forma part d'allò que en deien el grup dels 27, eh? De tota aquella gent que amb 27 anys li va passar el mateix. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, precisament, no? I el Kurt Cobain, doncs, va deixar una nota de suïcidi. Ja sabeu que va anar al graig de casa seva i es va fotre un tret. I va deixar una nota de suïcidi que he portat aquí, que és llarga, 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 per si algú no sap qui és Kurt Cobain.
Disfrutant de la música, no,
senyor
Brigitte? És un tipus de música que vostè...
No li agrada.
Kurt Cobain, no. Senyor Virgili, no el veig de Kurt Cobain. I la d'Amici, tampoc.
Avicii,
perdó, tampoc. Crec que és del seu...
Per un moment. Perquè posem una que li agradi amb ell.
A veure.
Mira, per exemple, aquesta cosa, i tornant al Werther, clar, el Werther, naturalment, després de la novel·la de Goethe, va passar per tot arreu, no? I, naturalment, per l'òpera, també. I hi ha l'òpera de Massenet, de Werther, que jo crec que és el tipus de música que explica l'hipersensibilitat d'aquesta persona amb una cosa que se'n diu el clar de lluna de Werther, que és acompanyat pel cello, que al segle XIX el cello va ser com el descobriment del cello i l'arpa, són els instruments romàntics per excel·lència, no? de les persones que pateixen, no? I aleshores, ja veureu com escolto.
És més bonic,
eh? I aquest cello i l'arpa, precisament, eh? Aquests dos instruments del romanticisme per excel·lència són els que acompanyen l'ànima turmentada d'aquest Werther. I sempre amb una música molt trista.
Això és bonic.
Això ja li agrada més,
home,
no?
Home, vas a parar, és un gran xiroll.
El Werther també es fot un tret, eh?
Noi!
És aquesta música com de...
Aquest també tenia una mica poc esma, eh?
Com de...
La poc esma. Toca!
Anava a dir de ploramiques, però no. Mira, però ara farà com un fort.
Ja li he dit jo que aquesta li agradaria.
Aquesta li agradaria, però era per il·lustrar una miqueta això. Tornem a Kurt Cobain?
Vinga.
Ja la posem.
Això Això és el grunge. Kurt Cobain va ser un... era un ídol. Un home que va viure molt turmentat per aquesta condició d'ídol, per sentir que la gent l'estimava tant i sentir que ell no podia correspondre a l'amor de la gent. Sentir que no... que d'alguna manera ell no era com digne de tota la gent que el seguia i de tota la gent que l'estimava i de tota la gent que l'idolatrava simplement perquè ell era algú que creava. I llavors aquest fet creatiu, la gent, doncs, què fa? El que fem tots, idolatrem, no? Tots anem i de sobte paguem, jo què sé, paguem no sé quants diners per anar a veure el Bruce Springsteen, el d'això o no sé què, perquè no. Idolatrem aquestes persones per aquesta capacitat de creació que tenen, no? I el Kurt Cobain, a la seva nota de suïcidi, que és llarguíssima, parla precisament d'això, no? Parla quan s'apaguen els llums del... abans de que jo surti al concert, no sento cap emoció. M'agradaria ser com Freddie Mercury, que li encantava que la gent l'estimés. Però jo no puc... D'alguna manera, diu, jo no puc suportar que la gent m'estimi perquè jo no puc correspondre a tot aquest amor de la gent, no? I aleshores ell se sent culpable de no...
De no estimar.
De no... De, sí.
De no poder correspondre, però,
de no poder correspondre
aquesta...
no?
Però és una contradicció, perquè si tu surts dalt d'un escenari i fas músiques o fas o pintes o jo què sé jo, aquestes coses, doncs la gent... evidentment li agradarà la cosa que fas. Per tant, si tu fas una cosa per la gent, és lògic que la gent te digui, hombre, pues estupendo, adelante...
Sí, a vegades passa...
Adelante con lo tuyo.
A vegades passa amb aquest fet artístic, per aquesta gent que són tan purs, que és que el fet artístic és una cosa tan íntima, tan intransferible, que moltes vegades quan això comença a viatjar... Aleshores, d'alguna manera, per aquesta gent que són tan hipersensibles, d'alguna manera tot això es prostitueix. I ja deixa de ser allò que havia de ser quan ells ho van crear, no? I això és una miqueta el que li passa al Kurt Cobain, no? I diu coses tremendes. Quan diu, jo, per exemple, quan surto a l'escenari, tinc la sensació... Sabeu quan allò, quan vas a una fàbrica que fitxes? Allò, poses la fitxa per l'horari? Diu, jo tinc aquesta sensació. Sí, penso que surto i és com aquesta sensació...
Com si estigués fent xurros. Que, per cert, els fans de Kurt Cobain es queixen perquè hem posat una cançó que no és original d'ell, sinó que és una versió
del tema de l'home que va vendre el món.
I diuen, home, ja que parleu de Kurt Cobain...
Bueno, no, perquè no volia pujar, no volia posar la típica de Smells Like
Teen Spirit. Doncs no, els fans del...
S'han enfadat, Cobain. No, no. És que avui portava un programa entre nyordos i a la música aquesta...
Aquí l'important no era tant si el tema era o no era d'ell, sinó era escolta, no, Àlex, aquesta era precisament la que no volia posar, que és la típica d'ells.
Posa que no en tenia cap més, que no, sí, no en tenia cap més.
No, però bé, bueno, escolta, estem parlant de David Bowie, ens hauríem de posar,
sí, però...
ens hauríem de posar dempeus, David Bowie, i jo crec que valia la pena escoltar el grunge amb això. Però bé, i ell diu, sóc el típic peixos, perquè ell era de peixos,
sí,
no es diu?
Sí,
no, peixos, trist, bueno. Sensible, insatisfet,
peixos.
I és com és possible que no pugui gaudir de res.
Cabron
qui?
Tu. Claro, no sabes que peixos i peixos és el mateix? Pues eres un cabron.
Bueno, però ho ha dit en català, no?
Ja dit peixos, ja dit peixos.
L'altre és en llatí, peixos.
Va, silenci.
Molt bé.
Sí.
Bé, aleshores, no, havia portat tota la nota del Kurt Cobain, del suïcidi, que pràcticament és com una novel·la.
Ah, és molt llarga, com més llarga més va viure, no? Com més llarga la fa, més puc fer. Si l'havies fet més llarga encara estaré viu.
Yeah. Ell diu, al final, diu, gràcies a tots pel... Gràcies a tots des
del... Clar.
Diu, gràcies a tots des del més profund del meu estómac nauseabund per les vostres cartes durant els darrers anys. Sóc una criatura voluble i llunàtica. Se m'ha acabat la passió i recordeu que és millor cremar-se que apagar-se lentament. Després li diu a la de seva dona que, sisplau, que faci el favor de continuar per la filla, etc. Bé, de cançons sobre suïcidi n'hi han moltes. N'he escollit dues, que són aquestes. Take me to the rooftop, I wanna see the world when I start.
Listen Before I Go, Billie Eilish.
Love is endless, don't be so pretentious. Like you do.
Són només un parell d'exemples, eh? I aquesta altra. I gave all my oxygen to people that could breathe. I gave away my money and now we don't even speak. I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache and in return I gave a song. It goes on and on. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out of date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. La cançó diu això, no? Abans de salvar algú altre, potser que em salvi jo mateix. Es diu Save Myself, o sigui, salvar-me a mi mateix, de Ed Sheeran. I hi ha moltíssimes cançons. I al món de l'òpera, des de l'any 1600...
No te l'acabes.
Més de 400 anys de història de la música, o sigui, hi ha suïcidis per tot arreu. I tots els suïcidis tenen a veure amb aquesta història de la hipersensibilitat i de, sobretot de la idealització de l'amor, que és també el que li passa a Werther, no? Werther és un home que quan llegeix poesia, llegeix la poesia d'Ossian, o sigui, només llegir-la ja se la pren de memòria, no? I no pot llegir-la sense començar a plorar, perquè la poesia li desperta uns sentiments tan immensos que no pot parar de plorar quan llegeix i no pot parar de sentir-se tret per tot allò que és sobrenatural, no? És el tio que es flipa amb un arbre, amb una fulla que cau, amb un ocell que canta, no? I és l'home que idealitza l'amor de tal manera que qualsevol altra cosa li sembla totalment irrellevant, no? I aleshores s'enamora de la Charlotte, i clar, quan la Charlotte no el pot correspondre, doncs aleshores ell decideix
suïcidar-se,
no? I això al món de l'òpera, doncs amb 400 anys d'història n'està ple, no? I hi ha tants suïcidis en el món de l'òpera que no sabria ni per on començar, no? Però si penseu només en Verdi o en Puccini, El Trobador, Nabucco, Otello, Louisa Miller, Aida, Madame Butterfly, Turandot, Tosca, Suor Angèlica, i aleshores voldria escoltar un trosset de l'intermezzo de Suor Angèlica que vaig portar aquí fa uns quants dies, però va ser impossible escoltar, doncs perquè vam entrar en una dinàmica d'aquelles del versió.
Te donem marge perquè posis músiques i en canvi tu no calles, vull dir, no culpes teva.
Val, doncs vinga, escoltem-la. que en aquest cas és l'amor, és un amor encara com més sublim, no? Perquè és l'amor d'una mare que decideix morir i es pren unes plantes per enverinar-se, per retrobar-se amb el seu fill, que és el cel, i per anar allà on és ell, doncs decideix llevar-se la vida, no? En fi, i no sé, podria portar mil exemples de coses del món de l'òpera, de la música clàssica també. Si pensem en escriptors, Mariano José de Larra, no sé si us sona.
No, però no sona català.
Els que sigueu de la IGB us sonarà. Que és també el mateix cas, perquè em sembla que Larra va morir, o es va suïcidar també, no sé si amb 27 o 28 anys, no sé si ho podem mirar, em sembla que era en aquesta edat, i també pel mateix fet, o sigui, estimava una dona, i quan aquesta dona li va dir que no, doncs no podia, no? I tants i tants escriptors, i m'agradaria parlar de Gabriel Ferrater. Perquè Gabriel Ferrater, que era de Reus, va néixer a Reus el 1922, va morir a Sant Cugat del Vallès el 1972 al seu apartament, perquè Gabriel Ferrater era aquell home que deia, des de sempre ho portava dient, abans que faci 50 anys em trauré la vida. Perquè no volia fer 50 anys, perquè deia que la gent a partir dels 50 anys feia un pudor de vell. I que ell no seria vell, i va dir que un home que no ha fet amb 50 anys tot el que havia de fer ja no d'això, no? I aleshores m'agradaria llegir un poema i acabar amb aquest poema d'ell, que es diu La vida furtiva, que és d'un dels seus llibres de poemes, que es diu Menja't una cama, de l'any 1962, i és un poema que jo crec que deu dir una miqueta el que m'imagino que Gabriel Ferrater pensava quan pensava en l'altra vida, o com vindria a buscar-lo l'altra vida, o com seria l'altra vida, no? I diu: segurament serà com ara. Estaré despert. Aniré amunt i avall, pel corredor. Com un minador que surt d'un pou, em pujarà des del silenci de tota la casa brusc el ronc de l'ascensor. M'aturaré a escoltar el bufeteig de portes de metall i els passos del replà. I endevinaré a l'instant, perdó, que arrencarà a tremolar l'angúnia del timbre. Sabré qui són. Els obriré de seguida. Tot perdut. Que entrin aquests, aquí ho hauré de dir tot.
Doncs avui amb Gabriel Ferrater i amb Ramon Gené us diem fins demà a les 3.
I amb un oient que ens recorda, diu, sí. Gràcies per trencar el tabú, telèfon de prevenció del suïcidi, hi ha un telèfon de prevenció que funciona a les 24 hores del dia, telèfon gratuït, 900 925 555.
Doncs gràcies a aquesta oient, gràcies a tots, demà en principi més i millor. Fins demà, adéu-siau, bona tarda.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1. Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day Date.